Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Reprenem la roda política d'aquest dimarts 1 d'abril sobre turisme, anant ara fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, i per parlar de turisme, doncs, ens acompanya el Jaume Casanyes, i és regidor de turisme de l'Ajuntament de Cunit. Molt bon dia, Jaume. Com estàs?
Molt bé, Lourdes. Gràcies per convidar-me.
Bé, a Cunit feu moltíssimes coses pel que fa a turisme, però de fet aquest cap de setmana en teniu una que ja porta diverses edicions, oi?
Sí, fem una activitat amb les e-bike, que són aquestes bicicletes de muntanya que tenen un motoret, que són elèctriques, i des de l'any passat ja fem aquesta prova que connecta Igualada amb Cunit el dissabte i el diumenge connecta Cunit amb Igualada. És tot un cap de setmana per gaudir d'una experiència, per gaudir del paisatge del Penedès, la gastronomia del Penedès i el patrimoni del Penedès, tot fent esport i tot passant per indrets que segurament amb el cotxe no hi arribaries i que amb aquestes bicicletes et permet doncs, arribar a punts diguéssim específics, punts amb unes característiques molt agradables, molt atractives i que ja dic, és tota una experiència que jo convido tothom a fer-la i ara ja no perquè em sembla que estem tot plens, però si de cas l'any que ve qui vulgui participar doncs, que ho faci perquè ja dic, és una experiència que s'ha de fer.
A més, també ho ha apostat molt per recuperar, per exemple, la carrera de Santa Coloma, una altra de les reivindicacions, sí, que no atureu, no?
Sí, com tu coneixes la comarca, ja saps que Cunit té una de les millors platges del Penedès i nosaltres tenim clar que l'estiu és l'època, diguéssim, forta no? del turisme i el que estem des de la regidoria treballant és en projectes, en activitats, en promocions que permetin desestacionalitzar una miqueta aquest turisme d'estiu. No? Llavors, ara a la primavera fem l'e-bike, a la tardor fem aquesta recuperació de la Transhumans i del camí Transhumans, que també és una activitat que fem des de Cunit, bueno, des de Santa Coloma de Caral fins a Cunit, i el que fa doncs, és recuperar els camins de la transhumància que feien els nostres avantpassats amb els ramats. Doncs, en aquest cas, el que fem és recuperar aquestes carrerades, que són les famoses canyades reales que es diuen en castellà, i aquestes carrerades passen per llocs també molt significatius, recuperes també tot el paisatge de la pedra seca, el patrimoni de la pedra seca, el paisatge del Penedès, passes per municipis històrics i en aquest sentit doncs, és una activitat que la pots fer a peu perquè es fa a peu i és molt agradable també.
Clar, tu abans ho mencionaves, Cunit, unes platges meravelloses. Com intenteu desestacionalitzar a banda d'aquests esdeveniments que hem parlat? En què esteu treballant des de l'àrea de turisme?
Saps què passa? Que cada any la temporada s'allarga més, perquè a partir del maig fins a l'octubre pots trobar gent a la platja, perquè si fa bon temps i l'aigua no està gaire freda, ja et dic, la gent gaudeix de les platges quasi que abans era del juny al setembre, ara ja tranquil·lament et puc dir que del maig a l'octubre hi ha gent a les platges i que gaudeix de les nostres aigües, no? Mm-hmm. Però com bé dius tu, el tema d'intentar desestacionalitzar és intentar promocionar events que també puguin atraure gent més enllà de l'època d'estiu. Nosaltres tenim molt fort el Carnaval, que també el promocionem molt turísticament. Uh-huh. Ara farem també la Fira del Cunit amb D.O., que és música amb gastronomia d'aquí del Penedès. Després fem la xaralada. Després fem aquestes activitats que té de l'e-bike. També farem la carrerada i una miqueta estem acabant d'enllestir el calendari per poder fer dos o tres grans esdeveniments en aquest període que no és l'estiu pur i dur i d'alguna manera doncs, tenir un calendari que et permeti tenir una oferta atractiva de cara al visitant.
Clar, a més, hem de comptar que la població de Cunit ha pujat moltíssim i, de fet, ara us enfronteu a una de les èpoques com la que més gent ve, com és Setmana Santa.
Correcte, Setmana Santa, la gent sempre pensa que l'estiu és l'època més forta, no? L'època més forta és Setmana Santa, per una senzilla raó, perquè l'estiu normalment Hi ha gent que fa les vacances del juliol, hi ha gent que fa les vacances de l'agost, vulguis o no vulguis, es regula, no?, aquest flux de visitants. En canvi, Setmana Santa ho fa tothom. Els que tenen vacances del juliol, els que tenen vacances de l'agost, els dos grans segments de població, els dos coincideixen a la Setmana Santa, no? I Setmana Santa, diguéssim, que és el període on Cunit està més a tope, on ve més gent, i pensa que si totes les cases que estan construïdes ara a Cunit s'ocupessin de manera, diguéssim, al mateix temps,
sí,
Cunit arriba als quasi els 50.000 habitants. I és com bé dius tu, és una prova d'estrès, no?, que es diuen, és una prova de veure fins quan aguanta el municipi, no? Llavors, la Setmana Santa és l'època més forta, sí.
I per Setmana Santa heu planejat algun tipus d'activitat a banda de les habituals que ja feu, per exemple, de patrimoni, de que la gent pugui fer visites? Heu fet alguna cosa?
Bueno, la Setmana Santa sempre aprofitem per promocionar el nostre patrimoni. Nosaltres sempre programem rutes als caps de setmana perquè la gent conegui la història de Cunit. També deixem una miqueta que la gent faci, posem a disposició tot un catàleg de rutes i que pugui fer la gent al seu aire, que també et permet tenir un ritme tu mateix que puguis fer. Nosaltres omplim de contingut, omplim d'informació aquestes rutes, i ja et dic que tens unes 8 rutes per fer tu al teu aire que et permeten anar pel bosc, anar per les muntanyes, anar per la platja, i ja et dic, posar en valor el patrimoni que tenim de la Pedra Seca, el patrimoni que tenim prehistòric, arqueològic, cultural. I una miqueta de Setmana Santa la deixem que la gent ho faci al seu aire. Perquè és com et deia abans, com l'estiu, és una època que et ve molta gent, i llavors el que fem és posar a disposició aquestes rutes que tenim nosaltres fetes al municipi, i llavors que cadascú les pugui triar al seu aire.
Hi ha alguna que triomfa més que d'altres, per exemple?
Mira, la de Barraques de Pedra Seca és molt xula, perquè a sobre nosaltres hem restaurat, ja portem restaurades 4 barraques de Pedra Seca i la gent les pot veure, i la veritat que són espectaculars. Les hem senyalitzat, hem posat informació de cada una de les barraques amb el seu renom. Després, una altra que també va molt bé és la de l'Avenc, el que passa que aquesta la pots fer al teu aire, el que passa que no pots entrar a la cova només els dies que la fem nosaltres, per seguretat i per conservar el patrimoni. Però després també tens la ruta de les Masies, després també tens la ruta de la Carrera de Santa Coloma, que va fins al límit amb Castellet, i jo crec que després tens la ruta també del Fondo del Roig, que és el poblatí que tenim. Tens per triar i remenar. Tu i jo tens per triar i remenar, i hi ha algunes que són més planes, unes que tenen més pujadetes, i bueno, jo crec que és una oportunitat, i si no també, com que vam participar en diferents rutes del Consell Comarcal, també tens la dels miradors comarcals, que la veritat són espectaculars, que pots anar al mirador de Calafell i després venir al de Cunit, i et permet també prendre consciència de tota la costa del Baix Penedès.
Hi ha alguna cosa que t'agradaria especialment, o que tinguis en ment i que puguis explicar, per acabar d'incentivar més encara el turisme a Cunit?
Jo el que sempre dic és que Cunit és un poble molt tranquil. És un poble molt tranquil. I aquesta tranquil·litat, vulguis o no vulguis, la gent de Cunit la posa molt en valor. I és un poble on tens una oferta gastronòmica molt bona. Tens un passeig marítim per passejar que està molt bé. Ja et dic, és un poble on jo posaria al centre de tot, que normalment vas als pobles turístics, està ple de gent, Calafell, Sitges, està ple de gent, a vegades dius, ostres, massa gent, no? En canvi, Cunit, ja et dic, que Cunit és un poble tranquil. I si em vols seure al passeig marítim i prendre tal o tal, no tindràs l'agòbio que podràs tenir un altre municipi. I en aquest sentit, jo poso un valor a la tranquil·litat de la destinació de Cunit.
I a més, heu fet millores en aquest passeig marítim, com zona d'ombres o posar una sèrie de bancs diferents, oi?
Sí, bueno, hem fet... fa temps que nosaltres... Jo sempre ho deia, el passeig marítim, a vegades la gent es pensa que és per la gent de fora o que ens visita, però jo sé que la gent de Cunit passa molt de temps al passeig marítim, no? I nosaltres no només hem fet el que dius tu, de posar zones d'ombra, nous bancs, hem posat també 2 zones de gimnàs, hem posat també 2 parcs, ara posarem un altre parc nou, I com que és una de les millors zones de Cunit, volem que la gent s'ho passi bé en aquestes zones. Hem posat també un xiringuito tot l'any al passeig marítim, a la zona on hi ha el búnquer, la reconstrucció del búnquer, on hi ha les lletres de Cunit. És a dir, és una zona que a la gent cada cop li agrada més. I jo sempre dic, no, si tu vens un dia de cada dia per aquest passeig marítim i vens a treballar de Barcelona, no tornes a Barcelona. I sempre ho dic, la gent, que ve a Cunit, ve gent de Barcelona, d'Hospitalet, on sigui, quan venen a Cunit a viure, et diria que molt pocs, per no dir-te ningú, torna al seu lloc d'origen. Perquè dic, a Cunit és un poble tranquil que s'està bé.
Doncs Jaume Casanyes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i endavant amb tots els temes que teniu pendents.
Gràcies a tu per donar-nos l'oportunitat de promocionar el nostre poble.
Una abraçada.
Igualment.
A Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo compta amb un altre convidat amb el qual acabarem aquesta roda política sobre turisme.
Doncs així, Sílvia, després de sentir doncs, el regidor de Turisme de Cunit, ens marxem amb el conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès, que és el Magí Pié. Molt bon dia, Magí, com estàs?
Bon dia. Molt bé fins ara.
Escolta, Magí, fa just una setmana que teníem una gran notícia, i és que el Baix Penedès doncs, reforça la promoció turística de l'interior amb un pla estratègic de 3 anys. Explica'ns com ha anat una mica, perquè ja sabem que el Consell Comarcal és finalista, que no té recursos, que no recapta, i a vegades hi ha certes àrees que són més complicades que altres de portar, oi?
Sí, no. Aquest any tenim la sort que el Patronat de Turisme de la Diputació vol apostar pel turisme d'interior, cosa que crec que ja era hora. Perquè indiscutiblement, fins ara, el turisme s'acabava a tot el que és la platja. I un turisme de platja sol no és un turisme de qualitat. Un turisme de qualitat és el turisme que pot estar a la platja, però després pot anar a dinar a l'interior, que pot fer una passejada per l'interior. No, crec que les coses es complementen. Llavors, bueno, la Diputació de Tarragona vol promoure el que és el turisme d'interior, i amb unes condicions molt, 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 crec que molt interessant pels pobles.
Explica't.
Parlant de números, el Patronat de Turisme vol gastar uns 350.000 euros anuals en aquesta promoció, i l'únic que tenim de fer els pobles seria pagar 5.000 euros per participar aquí. 5.000 euros per el que és el Consell Comarcal repartit pels pobles, vindríem a pagar uns 500 euros cada poble, que crec que és un preu molt, molt, molt interessant i que no té de donar problemes en cap poble per poder participar d'aquesta promoció.
Clar, Magí, parlem de que són 355.000 euros els que es destinaran per aquest any 2025, I de fet, és una de les mancances, no? Abans ho deies, no sembla que s'acabi el turisme a la platja, però els pobles de l'interior tenen coses precioses i maquíssimes. Quines accions tenen previstes incloure amb aquest turisme interior?
La Diputació aquest any ha presentat, després ja s'ho faré arribar, si voleu, per e-mail o com vulguis, té moltes coses, però clar, primer una és una promoció directa tant aquí dintre Catalunya com a fora. Però, per exemple, no sé, és un comentari que jo crec simplement que agafi, que es dediqui a posar una foto de cada poble que entri dins d'aquesta promoció turística a l'anterior a una entrada a metro de Barcelona, crec que la inversió d'aquests cèntims ja estaria de sobres, retornaria de sobres.
I tant.
Llavors, a més de que també llavors, bueno, vol fer una oferta enogastronòmica, clar, el problema que ara aquí, parlant clarament, fins que no tingui les condicions a la mà, tampoc podem fer res.
Clar.
Però indiscutiblement, si ara que fes, si poguéssim aconseguir doncs, restaurants, rutes, senderismes, intentar lligar-ho tot des del Consell Comarcal per poder... Aviam, aquí... Aquí és un altre dels problemes que tenim. Fins ara les coses se feien municipi, eren municipi per municipi. Municipi per municipi, tu mateix restringeixes l'àmbit. Perquè ara, per exemple, amb la moda de les bicicletes, no podem, un municipi queda petit. Una bicicleta, si un va en bicicleta i vol fer una ruta, doncs tindrà de fer com a mínim 3 o 4 pobles.
Clar.
Doncs hem d'intentar lligar aquests 3 o 4 pobles. El que vulgui agafar i que vulgui anar, com ara també comença a entrar el dels cotxes elèctrics, doncs tens de fer rutes que agafin més municipis i fer una ruta amb molts, amb més municipis, però entrelligar aquesta, o fer i moltes rutes que acabin de fer aquesta xarxa de municipis, que un pugui començar allà i acabar allà on vulgui. No sé, però bé, crec que per aquí tenen d'anar una mica els tiros.
És interessant el que deies tu, no? És un cost molt simbòlic pels ajuntaments i la repercussió que pot tenir, per exemple, en una parada de metro, com bé deies, de Barcelona, és moltíssim. Tu ets bonestrenc, Magí. A l'interior tenim moltes coses, tenim molts atractius. Creus que realment la gent coneix tot el que podem arribar a acabar d'oferir?
No. Perquè és que aquí juguem amb dos sistemes... Bé, bueno, són dos punts de vista diferents. Quan tu estàs al poble, no te'n dones compte de lo bo que té el poble. No sé, a mi em passa com vaig de vacacions. Quan vaig de vacacions, o viatjo, o el que sigui, tot ho trobo maco.
Sí.
Per això m'agrada, llàstima que plou. És que mal que plogui, ho trobo maco, les coses. Perquè, no sé, és que, clar, veus... Potser és que vas amb l'ànima oberta, o els ulls oberts, o digui com vulguis, vas a disfrutar de les coses. Doncs clar, nosaltres tindríem de saber vendre les coses que tenim als nostres pobles en aquests ulls.
Amb la mirada de viatger, no?
De viatger, sí, clar. Llavors, el que passa és que això doncs, té de ser un professional que t'ho faci veure el que tens de bo. Clar. Perquè nosaltres el veiem cada dia i no se'n donem compte.
O no ho valorem, no? Moltes vegades.
No ho valorem.
La sortir de casa i veure les vinyes és un luxe.
És un luxe, però clar, però com que les veiem cada dia...
No li donem el valor, no?, que té.
I si és pagès com jo, encara li va sempre a veure quina és la pega per veure com ho tens de fer per millorar-la.
Clar, tu jugues amb tres barrets, per una banda pagès, que vam entrevistar el teu fill pel tema de les carbasses, jugues com a bonestrenc i jugues com a conseller comarcal de turisme. És a dir, tu tens tres barrets i tres visions com molt diferents, no?, m'imagino, de la situació.
Això, però ara tu acabes de dir una cosa, eh? També, ojo, home de molts oficis, pobre segur.
Molt bona aquesta. Magí, sabem que teniu molts pocs recursos en l'àrea de turisme al Consell Comarcal, i que els 4 anys passen molt de pressa. Al final només queden 2 anys. Creus que en aquests 2 anys podràs fer alguna coseta més a banda d'aquest impuls, no, de la Diputació de Tarragona, o t'agradaria fer alguna cosa més?
Tenim alguna cosa més que suposo que sí que es farà, i crec que de cara als pròxims anys ho podem incrementar. I serà també dintre aquestes aventures fer conèixer una mica els nostres boscos, sobretot amb el que és micologia, és a dir, amb el que és els bolets que nosaltres tenim. Fer també ensenyar, i amb això vol dir també respectar els nostres entorns. No. Ja, des d'un cert punt, ara també tenim tots un afany anar al Rovelló, I anem al Rovelló a 15:15. no poder anar als nostres boscos i veure que els nostres boscos, a més de rovellons, n'hi ha centes de bolets que no veiem, conscient o inconscientment, i que també tenen un atractiu, o perquè són necessaris, o perquè, bueno, són la natura, i que es tenen de cuidar i es tindrien de conèixer. Uh-huh. Llavors, aquest any suposo que ho farem. Farem ja també unes excursions per poder anar a plegar bolets d'una manera amb la família, amb tècnics, amb gent que en sàpiga, que t'expliquin. Després se farà una exposició de tots els bolets que hi han, des de mil·limètrics fins als que es mengem, i una xerrada per explicar tot això. I això crec que seria molt bonic, i també d'una altra manera omplim la tardor, que potser és com a les nostres comarques queda el turisme una mica més apagat, no?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Teniu molts reptes per endavant, Magí, i agrair-te el teu temps que avui hagis pogut entrar. I moltíssimes gràcies, molt agraïda.
Vale, adéu i fins la pròxima.
Gràcies, adéu.
És novetat d'avui i el Marc troba que fa primavera, que fa vacances, i és veritat, són de Jonas Brothers cantant Love Me to Heaven.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La CUP anuncia que Vilafranca tindrà una empresa municipal de serveis a finals del 2026. La CUP de Vilafranca ha anunciat que ha arribat a un acord amb el govern per tal que, després d'anys de reclamació, es posi en marxa una empresa municipal de serveis que, segons la CUP, entrarà en funcionament a finals del 2026. Segons la regidora Marta Soler, aquest mes d'abril començaran els tràmits per la seva constitució amb la proposta al ple de la seva creació i amb aquesta empresa el que es podrà fer és municipalitzar serveis que actualment estan externalitzats. Soler ha posat com a exemple les zones blaves o el complex aquàtic. Junts aconsegueix el suport del Parlament al paquet de millores de la xarxa ferroviària al Penedès. El grup parlamentari de Junts per Catalunya fa un balanç positiu del resultat del ple monogràfic sobre Rodalies que es va celebrar la setmana passada i l'aprovació del gruix de propostes de resolució presentades al Parlament de Catalunya d'acord amb Impulsem el Penedès, que inclouen per al Penedès la millora de freqüències i capacitat de la xarxa ferroviària i el perllongament d'algunes línies, com l'R8 fins a Sant Vicenç de Calders, l'R2 Sud i la RT2, aquesta en dos sentits nord, fins a Vilafranca i fins a Vilanova. Per enfortir la connexió de la vegueria amb la zona del Vallès i amb el Camp de Tarragona i el sud del país. Entre les inversions i demandes històriques destaca també l'aprovació de la petició de licitar i executar l'estació intermodal de passatgers del Penedès, ubicada a Vilafranca. Junts i Impulsem el Penedès es mostren molt satisfets per l'ampli suport en totes les mesures i actuacions reclamades per la vegueria del Penedès i subratllen la necessitat d'avançar en un nou model de gestió pròpia, amb visió global de país i que tingui a la ciutadania al centre de les polítiques públiques. L'Ajuntament de Cunit engega un procés participatiu per posar nom a dos parcs públics. L'Ajuntament de Cunit obre el procés Posem-li nom. Entre tots decidim el nom de dos espais lliures de Cunit per tal que la ciutadania proposi i esculli el nom dels parcs situats al carrer Montserrat Roig, al costat de la deixalleria municipal, i al carrer Rosselló, davant la llar d'infants Les Marietes. Fins al 22 d'abril, tots els veïns i veïnes i les persones majors de 16 anys amb vinculació a la població podran proposar quins noms els semblen més adients per a cadascun d'aquests parcs. Del 24 d'abril al 2 de maig es farà la validació de les propostes que es publicaran a Decidim Cunit per iniciar la fase per escollir els noms dels dos parcs. Del 5 al 23 de maig, les persones empadronades a Cunit i majors de 16 anys podran votar per una de les propostes de nom de cadascuna de les places. La votació es farà en línia a la plataforma Decidim. Per tal de facilitar les votacions a les persones que ho necessitin, s'habilitaran diferents punts de suport en equipaments municipals. El nom que es proposarà per a cada espai serà aquell que obtingui més vots. I la campanya està de moda per la prevenció del residu tèxtil arriba a Castellví de la Marca. La Mancomunitat Penedès Garraf ha llançat la campanya Està de moda per promoure la prevenció del residu tèxtil als municipis del territori. Aquesta iniciativa busca conscienciar la població sobre la importància de donar una segona vida a la roba, fomentant-ne la reutilització i la reducció del malbaratament tèxtil. Les accions previstes ofereixen pautes per la correcta gestió del residu tèxtil, impulsant-ne el reciclatge i evitant que acabi a la fracció rebuig. Això redueix l'impacte ambiental en abocadors o plantes d'incineració. Les dues primeres, aquesta setmana, la primera divendres a les 5 de la tarda, en un taller d'upcycling, on es transformarà una peça de roba en una altra de molt diferent, i la segona, una xerrada dissabte a les 11 del matí sobre recollida selectiva i reciclatge per resoldre dubtes sobre el contenidor de la roba.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i gairebé 6 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui, a Ocupació i Formació, parlem dels agents cívics de Vilafranca. Però, com sempre, també hi haurà agenda formativa i un cop d'ull a les ofertes de treball. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què et sembla? Comencem per l'activitat formativa del Servei d'Ocupació de Vilafranca.
Sí, comencem per això. Us explico les propostes que tenim en el bloc de formació TIC, de formació per a la millora de les competències digitals de les persones, que, com sabeu, se'n fa càrrec al Servei d'Ocupació des del punt TIC Vilafranca Virtual. Què tenim? Doncs per el dia 28 d'abril, ja d'aquest mes, tenim un curs de 8 hores, una càpsula formativa, la que anomenem Eines Google. En segon lloc, ja pel següent mes, pel mes d'inicis del mes de maig, tenim un altre que es diu Preparació per a l'acreditació ACTIC de nivell mitjà, que és una formació de 30 hores. El segon bloc del qual també us vull parlar és el de les sessions d'orientació que cada mes doncs, ofertem en temàtiques diverses. Per aquest mes d'abril tenim les següents. La primera de les que us vull parlar es diu Treballa la teva comunicació per fer un bon elevator pitch. És una formació per al dia 11 d'abril. És una formació de 2 hores que es fa en un sol dia, els divendres.
Deixa'm que et pregunti què és això de l'elevator pitch.
Sabia que m'ho diries. Bueno, és una tècnica que posa a prova la nostra capacitat de convèncer un empresari perquè ens contracti o vulgui apostar per un projecte propi. I, a més, que ho faci en un temps rècord. Es diu elevator pitch perquè aquest temps ha de ser més o menys el que ocupem a pujar d'un ascensor a una planta X.
Per tant, ràpid, eh?
Per tant, ràpid.
Sí.
Molt bé. Llavors, com us he dit, 11 d'abril. La segona proposta d'aquest tipus es diu Activa't i troba feina a les ETTs, que és pel dia 25 d'abril, al final de mes. I, per últim, la més imminent de totes, però al ser un pelet diferenciada, la dic al final, i és una xerrada informativa per conèixer la FECA. Per conèixer aquesta conegudíssima empresa vilafranquina de materials de construcció, ferreteria, bricolatge, que ens parlarà dels perfils professionals que té incorporats en els seus equips i les competències que valoren, la via d'accés per poder-hi treballar, etc. És un exemple d'un dels serveis que oferim a les empreses per a donar-se a conèixer o per compartir informació amb els nostres usuaris i usuàries. Aquesta serà el dia 4 d'abril, és aquesta mateixa setmana.
Si estem interessades, si volem més informació, on
sí,
podem anar?
Llavors hem d'anar a petar a la nostra pàgina web, com sempre, que és ocupació.vilafranca.cat.
I avui dèiem, volem parlar dels o de les agents cívics, d'aquests plans d'ocupació. Posa'ns una mica en situació.
Aquesta és una de les figures amb les que comptem des de fa ja uns quants anys, des del 2019, concretament. I és una figura ja emblemàtica, amb una ja tradició a l'Ajuntament de Vilafranca, que es contracta des del Servei d'Ocupació. I estan contractades, això, per donar suport a la policia local, fent tasques diverses que elles mateixes ens explicaran a continuació.
Ens presentes les convidades que ens ajudaran a explicar bé com funciona aquesta figura?
Clar que sí. La primera persona que us presento és la Sabina Cassà, és tècnica del Servei d'Ocupació.
Bon dia,
Sabina, benvinguda.
Bon dia.
I les nostres protagonistes, directament, la Ramona Márquez.
Bon dia.
Bon dia, Ramona. I la Maria Àngels Martín.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria Àngels.
Benvingudes totes dues. Més van uniformades, d'agents cíviques.
De blau. I també tindrem en antena el Joan Alcalà, que és el sergent de la policia local.
Doncs anem a pams, desgranant aquesta figura i en què consisteix. Sabina, comencem per l'ABC, per l'origen. Què és un pla d'ocupació?
Sí, mireu, un pla d'ocupació és una eina que ajuda a disminuir les taxes d'atur i millorar les oportunitats laborals de les persones que tenen més dificultats per accedir al mercat de treball i mitjançant doncs, un contracte laboral durant un temps determinat. Els plans d'ocupació són promoguts per les administracions públiques. Nosaltres, des de l'Ajuntament, en el Servei d'Ocupació, doncs, tenim diferents modalitats de pla d'ocupació. Tenim que són subvencionats pel SOC, juntament, generalment, amb el Ministeri de Treball, i alguna vegada hi ha la col·laboració del Fons Social Europeu. Tenim també subvencions que ens venen de Diputació de Barcelona, i també contractem plans d'ocupació a través d'aquesta línia, i uns altres que estan finançats pròpiament per l'Ajuntament. Doncs, bàsicament, de les diferents modalitats, la Ramona i la Maria Àngels estan contractades a través del SOC, a través d'un programa que es diu Treball i Formació, que també fa bastants anys que ja el tenim present també a la casa.
I deies que és temporal, té un inici i una fi, no?
Sí, té una durada determinada perquè l'objectiu és que la persona agafi experiència, torni a la roda del mercat laboral i després, des del Servei d'Ocupació, oferim un acompanyament, en aquest cas ho faig jo, doncs millorem el currículum, busquem empreses, busquem el perfil professional i ajudem a incorporar-se en el mercat laboral.
I com pot accedir la ciutadania, un veí de Vilafranca, a participar en un d'aquests plans d'ocupació que es fan periòdicament?
Bàsicament tenim dues modalitats d'accés. Una és a través del SOC, és a dir, el SOC és el qui s'encarrega de buscar les persones en funció de l'oferta de treball que li entra. Llavors l'Ajuntament redacta l'oferta de treball, l'envia al SOC i és el SOC qui contacta amb les persones. Llavors les persones són cridades a això a través del SOC i venen a la Fecina a fer les entrevistes de feina. I dintre del SOC hi ha molts requisits, és que hi ha molts programes i llavors...
Seria complexa d'abordar-los tots,
sí,
no?
Sí,
cadascun és diferent.
Sí, sí, cadascun és diferent, cada programa té uns requisits diferents i llavors és això, per això s'encarrega el SOC de fer-ho. I l'altra manera d'accedir a un pla d'ocupació és a través d'un procés de bases, un procés de selecció de bases, amb unes bases. Això surt publicat a la pàgina web de l'Ajuntament i també publicat en el Xaloc, a la xarxa Xaloc, que moltes vegades la anomenem. Aquí és la persona qui s'ha d'inscriure. Veu l'oferta i diu, vaig a mirar a veure què diuen a les bases. Mira les bases i si tot el que diu a les bases compleixen els requisits, la persona s'apunta i segueix el procés de selecció. També, no? Doncs això, generalment hi ha una prova específica, una mena d'examen que s'ha de fer, una valoració curricular i una entrevista. I llavors hi ha uns terminis, llavors ja és la persona que ha de seguir aquest procés de selecció.
I ara mateix, en els plans d'ocupació que teniu en marxa o que llançareu properament, quin perfil busqueu?
Et diria els perfils que tenim. Tenim unes 32 persones contractades amb aquesta modalitat de pla d'ocupació i tenim diverses des d'auxiliars administratives, conserge, les agents cíviques, uns perfils més d'operaris, jardiners, construcció, a brigada també tenim, i també de neteja de grafits. Hi ha un oficial primera i diferents perfils tècnics com de comunicació corporativa i digital, d'arxiu i gestió documental. Diverses figures, d'aquests 32 hi ha diverses modalitats. Al final, la idea és que puguem donar diferent cobertura a tots els perfils, perquè al final la necessitat de trobar una feina és la persona major de 52, com el jove que ha acabat la carrera i no sap per on començar a buscar feina, no? Llavors tenim varietat, per això és, com que és tan divers, costa bastant d'explicar el que... Sobretot la gent que ha d'estar a l'atur, perquè al final és una millora per millorar l'ocupació, no? A l'atur, i també n'hi ha, depèn de quin, segons les bases o segons els requisits que et demanen, poden fer una millora de perfil professional. És a dir, una persona que estigui treballant en un sector que no li interessa i es vulgui canviar. Doncs, per exemple, això, però igualment, quan la gent s'apunta ja ho diuen en els requisits, a les bases, tot això ja està explicat. Bàsicament és això.
Avui posem, com us dèiem, el focus en les agents cíviques d'aquests plans d'ocupació. Ens acompanyen la Ramona i la Maria Àngeles. I jo començaria demanant-vos quina era la vostra experiència laboral prèvia abans de convertir-vos en agents cíviques.
Bon dia, un altre cop. Jo m'he anat formant a partir del que em demanaven les circumstàncies i he fet moltes feines de cara al públic. I això m'ha donat molta experiència com per tractar la gent.
I la Maria Àngeles?
Hola, bon dia, una altra vegada. Sí, jo, jo he treballat més bé, tinc 61 anys, ¿vale? Soc una persona una mica adulta i llavors jo normalment he treballat a soci sanitari, a hospitals, a residències i a centres de dies per la gent gran.
I com arribeu al lloc de treball actual a ser agents cíviques?
Jo vaig accedir per una trucada del SOC. Em van trucar. Tenia tots els requisits que demanaven, ser major de 52 anys i llarga durada a l'atur. Doncs vaig fer una entrevista, un examen, i en aquest moment pues, estic contractada durant un any.
Va ser similar, Maria Àngels?
Sí, jo el mateix que Ramona. També feia molt de temps que estava a l'atur i em va trucar al SOC. I bueno, vam fer una petita entrevista i per aquest puesto de treball i llavors vam aprovar i aquí estem.
I actualment sou parella, no?, d'agents cívics, patrulleu juntes.
Sí.
Sí.
Quines tasques feu com a agents cíviques? Una de les dues, ja que patrulleu juntes, ens explica què us toca fer.
Moltes. A veure, les tasques normalment que fem és controlar una mica, a veure, que la prohibició de donar-li aliments a el que són els coloms, els gats i també l'obligatòria de recollir, que la gent que té gossos que recollin pues, els excrements dels gossos, que no deixin pel terra, que si no pues, podem trucar nosaltres a la policia local i llavors tenen multes de, no sé si de quan era, de 300 o de 400 euros. I clar, normalment la gent et fa cas, però bueno.
Sí?
La...
Us solen fer cas?
Solen fer cas, el que passa que la jovent, n'hi ha jovent que estan una mica així i no et volen fer molt de cas. Però després quan venen la policia, sí, eh? Després diuen... Ui,
canvia la cosa, no?
Canvia la cosa i això no pot ser, no? I també el tema dels patinets, que no poden anar per aceres ni per places on hi ha jovent petita jugant i tenen que anar o pel carril bici o si no, per la carretera.
Aquesta deu ser la vostra creu, em sembla.
Sí, és la nostra creu perquè, clar, n'hi ha molts patinets
sí, sí.
I molta gent.
I quines consultes us acostumen a fer els vilafranquins quan s'acosten a vosaltres o us demanen ajut?
Ens pregunta molt si poden donar queixes de coses tancades, com bancs, per apuntar perquè les arreglin, i també adreces de carrer, de farmàcies... I sobretot moltes queixes de lo que parlàvem abans, de les caques dels gossos.
Sí?
Sí, hi ha moltes queixes d'això.
I de patinets?
Ara no tant, perquè vam fer una...
La nova ordenança,
sí.
No?
Sí, i vam repartir, vam fer la tasca aquesta, i al matí, a la tarda és una altra història, però al matí la gent ho respecta bastant.
Vosaltres patrulleu de matí?
Sí, i llavors hi ha unes companyes que ho fan de tarda.
Sí que és veritat que, per exemple, pel dematí pues no trobem tanta joventut com podien trobar les gent cíviques de les tardes, no? Que n'hi ha més gent. Nosaltres podem veure gent, però molt poqueta de gent jove. Més bé trobem pues, gent gran, gent que estan, persones que estan comprant i te pregunten, escolta, on està la parada d'autobús? On està el metge? I llavors, pues...
Sou punts d'informació caminant, també.
Exactament, i sempre portem algun mapa de la ciutat i tot això.
També fem control de les entrades de les escoles. Jo, en el meu cas, faig el Pau Boada i ell el Basi Parera.
I quina creieu que és l'actitud adequada per fer aquesta feina que feu vosaltres? Quilos de paciència, segurament?
Segur. Això segur, eh? Pues l'actitud... Són l'actitud, pues...
Ser molt empàtica.
Exactament.
Resolutiva, tenir respecte. I bona comunicació i saber escoltar.
Saber escoltar, aquesta és important,
sí,
també.
Sí, molt important.
Molt, molt important.
I què tal la química entre vosaltres dues? Perquè imagino que no us coneixíeu abans.
No.
No, no però vam agafar bon Philip.
Sí.
No? I
sí.
Són bones companyes.
I recomanaríeu l'experiència d'un pla d'ocupació de fer d'agent cívic a altres persones en una situació similar?
Per suposat que sí.
Sí,
sí. Sí,
sí, perquè és una experiència diferent a la que normalment, almenys jo personalment, jo portava, no? Però te fa gran el sentit de que poder ajudar pues, aquella senyora gran, aquell senyor que s'està marallant, que tu el trobes, que poder avisar la policia local o poder avisar que te truquin a l'ambulància. Bueno, aquestes coses que a una mateixa pues, te fa gran, te fa...
T'empodera.
Sí.
A més, tenim uns cursos supermotivadors per... que ajuden molt ara la tasca de tornar a trobar feina. Està molt bé.
Doncs felicitats, perquè heu passat amb 10 l'examen de venir a la ràdio. Ho heu fet de 10.
És que ha sigut molt, molt agradable.
Gràcies.
Molt agradable, sí.
I sumem a la conversa el sergent de la policia local de Vilafranca, Joan Alcalà. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Contenta de tenir-te també una estoneta i poder acabar de completar aquest mapa, aquesta radiografia de la tasca de les agents cíviques. Ara ens parlaven elles i ara li demanarem al Joan Alcalà que ens expliqui amb quin objectiu es crea aquesta figura dels agents cívics que donen aquest suport a la policia local.
Doncs bé, com bé dius, el motiu principal és tenir aquest suport, no?, des d'aquesta perspectiva més de preventiva, que és el que fan elles, evidentment, perquè no són agents de l'autoritat i no tenen la potestat de sancionar, però fan una molt bona feina a nivell preventiu, doncs explicant a la ciutadania doncs aquelles campanyes que des de la policia posem en marxa, a nivell, per exemple, l'ordenança de circulació, tot el tema de patinets o incivisme viari a nivell de vianants, de vehicles mal estacionats, i altres nivells, doncs, per exemple, l'ordenança d'animals, l'alimentar animals a la via pública, coloms, gats, etc. O sigui, complementen a nivell informatiu i preventiu la nostra feina.
I qui ha representat d'ençà que hi ha aquesta figura que fa aquest suport al cos de la policia local?
Home, doncs, per nosaltres el retorn ciutadà ha estat molt positiu, no? Perquè han evitat doncs, conductes que, bueno, només per la seva presència i informació, han evitat conductes que podrien haver acabat amb una sanció per part nostra tant el ciutadà com nosaltres hem estalviat aquest resultat que ningú vol, no? I que, bueno, doncs que tot funcioni bé i que no s'hagi d'aplicar sancions, doncs és el nostre objectiu, no? En aquest nivell, doncs, va una feina d'informació i de suport molt important.
El balanç és positiu, per tant.
I tant, molt positiu, sí, sí.
Joan Alcalà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, és sergent de la policia local vilafranquina, i haver-nos ofert aquesta perspectiva de la tasca dels agents cívics. Fins una altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
A reveure.
Bona tarda. Adéu, adéu.
I clourem la secció de nou amb la Mercè, fent un cop d'ull algunes ofertes de treball que hi ha a Vilafranca o al Penedès.
Sí, tres ofertes de treball que podeu trobar més desenvolupades a xaloc.diva.cat. Com sempre. Les dues primeres tenen a veure amb el perfil d'administratiu o administrativa. La primera és per fer tasca de comercial en tema d'assegurances per una empresa de Vilafranca. Com a tasques és atendre el client, gestionar les pòlisses i rebuts impagats, etc. Es requereix tenir FP2 o un cicle formatiu de grau mig en administració. Es valora l'experiència similar en un lloc com el que he esmentat, tenir català i castellà a nivell alt i també ofimàtica. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa en horari matí i tarda. La segona de les propostes administratiu és per a treballar en una empresa de vinyonet del Penedès per fer suport als departaments de producció i comercial. Atenció als clients, creació del balanç de sortida, gestió de comandes, etc. Es requereix tenir un cicle formatiu de grau superior en administració i, sobretot, imprescindible, tenir un nivell alt d'anglès, un mínim de B2. Es demana experiència similar, sobre 3 anys com a mínim, i un nivell avançat d'ofimàtica, i carnet de conduir i vehicle propi. S'ofereix un contracte indefinit, jornada completa, també en horari de matí i tarda. I, per últim, un gran supermercat situat a les afores de Vilafranca busca caixers, caixeres, reposadors i reposadores i venedors i venedores. La formació mínima que es demana és tenir l'ESO i un bon nivell de castellà, un cert nivell de competència digital, tenir experiència en el tema i també possibilitat de desplaçar-se al lloc de treball. S'ofereix un contracte temporal de 3 mesos amb possibilitat de prorrogar. A jornades entre 24 i 30 hores setmanals en diferents horaris, perquè hi ha diferents torns.
Això has seleccionat 3, però n'hi ha més, no?
Sí, n'hi ha moltes més i la qüestió és fixar-se en xaloc.diva.cat.
Doncs moltes gràcies a totes quatre, Sabina, Mercè, Ramona i Maria Àngeles. Sort i fins aviat. Adéu.
Gràcies. Adéu.
Gràcies.
Amb Japanese Breakfast i aquest Picture Window posem punt i final a aquesta segona hora. Ara fem una breu pausa després de la cançó i de seguida les notícies de les 11. A les 11:06 seguim amb El català al carrer regalant un llibre, El meu avi Estrella.